Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Junts per Catalunya acusa Pedro Sánchez d'utilitzar Catalunya per fer propaganda a propòsit de la regularització extraordinària i ha reclamat convocatòria d'eleccions. Jordi Fortià.
Ha estat en un temps cara a cara al Congrés en què Sánchez li ha respost a la portaveu Mira Nogueras defensant la regularització.
Cap altre país de la Unió Europea està fent res que se li assembli. Imposen una regularització, però no la paga vostè, senyor Sánchez. Espanya convida, però ho paguen i ho pateixen, com sempre, els ciutadans de Catalunya.
¿Qué problema tienen en reconocer derechos a quien vive aquí, a quien está contribuyendo al crecimiento económico de nuestro país? ¿Qué problema tienen?
Me parece, señoría, que desde luego este gobierno lo que va a hacer es reconocer derechos y que va a hacer a Cataluña y a España países mejores.
El MNAC recorre el termini de 56 setmanes per tornar als murals de Sixena i reclama una comissió d'experts.
Mentrestant, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, assegura que no comparteix la sentència que obliga el trasllat i el govern d'Aragó l'acusa d'obstaculitzar l'execució de la sentència.
Jo no puc compartir una sentència que ignora el criteri d'aquells tècnics que han custodiat una obra durant molts anys i que ens han alertat del gravíssim risc que pot suposar aquest trasllat. Si en el marc del patronat del MNAC s'acorda fer algun tipus de recurs en la línia de protegir aquest bé patrimonial, això sempre comptarà amb el suport del Ministeri de Cultura, igual que han tingut el suport del Ministeri de Cultura tots els informes del MNAC i dels seus tècnics.
Agricultura restringirà l'accés al medi natural a Castellbisbal en detectar-se un cas de pesta porcina africana en aquest municipi del Vallès Occidental, que fins ara formava part de la zona de baix risc.
En una setmana s'han detectat 16 nous casos. L'alcaldessa de Castellbisbal ja ha reaccionat a aquesta decisió de restringir l'accés al medi natural, que no l'ha agafada per sorpresa.
Bueno, la notícia quasi era d'esperar, perquè érem com una taqueta, municipis del voltant, que són del risc, municipis colindants, i el que hem fet és reunir el comitè d'emergència, coordinar-nos per, sobretot, informar a la població de les restriccions, no?, a pistes forestals i accessos.
En cultura, la pregonera de Sant Jordi a Barcelona, l'escriptora escocesa Ali Smith, ha fet una crida a protegir les biblioteques i ha elogiat la festivitat del llibre i la rosa.
El pregó que ha llegit aquesta tarda al Saló de 100 del Consistori barceloní, l'autora ha reivindicat els serveis bibliotecaris com a espais de comunitat i llibertat.
I en esport, Janire Gallut, el Barça vol aixecar aquest vespre el títol de la Lliga F.
En joc ara mateix el partit que pot coronar les blaugranes amb l'al·licient de disputar-se contra l'etern rival de la ciutat. Espanyol i Barça empaten a 0 en aquests primers 3 minuts de joc en un maig que en cas de victòria blaugrana sumaria el seu 11è títol de Lliga, el 7è consecutiu. El primer equip masculí en canvi rep el Celta a 2:15 al Camp Nou, una nova cita on els blaugranes volen sumar els 3 punts per apropar-se a un nou títol de Lliga. I pendents també del Miró Ganxets Costa Daurada, que guanya en aquests moments 1-0 davant el Linz d'Àustria a l'anada de les semifinals de la Euro Cup femenina de tenis taula.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluïsmi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, déu-n'hi-do, una altra vegada les tempestes caient i cauen a hores d'ara en algunes comarques del país, sobretot des d'avui a la capçalera del Fluvià, a l'interior de la selva i al nord d'Osona, on aquestes pedregades estan sent molt més evidents. Déu-n'hi-do, per exemple, entre la vall d'en Bas, la banda de Rupit, també el Cabrerès, o la vall de Llémena. Aquestes tempestes s'aniran desplaçant cap a la Costa Brava, però s'aniran desfent, independentment algun ruixat a la resta del Pirineu, més local, també a l'Ebre, i algunes gotellades que aniran arribant per les comarques de Lleida, també les metropolitanes, botellades de fang. Ja aquesta nit aquestes tempestes i pluges aniran marxant, però quedaran núvols. Núvols que el dia de Sant Jordi al matí seran presents a molts indrets del litoral i també de les comarques de Girona amb alguna gota despistada. Durant la tarda, més sol a Tarragona, sud de Barcelona i Lleida, i en canvi la tarda de Sant Jordi ja amb nous ruixats que sobretot cauran primer al Pirineu, més lleidatà, i després s'aniran desplaçant fins al Berguedà, al Ripollès i al nord d'Osona. Demà baixa la temperatura. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluïsmi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Sánchez, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda, Lali. Doncs parlem de problemes en aquesta xarxa viària. Per una banda, aturades habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, destacant avui la C60 amb retencions, cua un parell de quilòmetres, el tram d'Argentona, en sentit Mataró, això a la C60, També destaca la D23, per exemple, aturades de més de 3 quilòmetres entre Molins de Rei i el Papiol, en sentit Martorell, però com et deia, ara en general força carregada tota aquesta àrea metropolitana de Barcelona i les seves rondes. A més, destaquem un parell d'incidències, malauradament accidents, que tallen carreteres locals. Per una banda, la GI-634 a Jafre, això és a la demarcació de Girona, i a la TP-2002 Aigua Múrcia, això és la demarcació de Tarragona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Foc creuat entre Junts i el PSOE al Congrés per la regularització extraordinària d'immigrants. La portaveu dels juntaires, Míriam Nogueres, acusa Pedro Sánchez d'utilitzar Catalunya per fer propaganda i ha reclamat la convocatòria d'eleccions.
Nogueres acusa Sánchez de menystenir les institucions i empobrir els ciutadans amb decisions com la regularització d'immigrants, que ha tornat a criticar. La portaveu de Junts al Congrés fins i tot ha reclamat a Sánchez que convoqui eleccions.
Jordi Casino.
Míriam Nogueres tornava a criticar la regularització, mentre que Pedro Sánchez li preguntava que quin problema tenen els de Junts amb reconèixer drets a aquells estrangers que ja viuen i treballen a l'Estat.
Cap altre país de la Unió Europea està fent res que se li assembli. Imposen una regularització, però no la paga vostè, senyor Sánchez. Espanya convida, però ho paguen i ho pateixen, com sempre, els ciutadans de Catalunya. Quin argument democràtic li queda, senyor Sánchez, per no convocar eleccions?
¿Qué problema tienen en reconocer derechos a quien vive aquí, a quien está contribuyendo al crecimiento económico de nuestro país? ¿Qué problema tienen?
Me parece, señoría, que desde luego este gobierno lo que va a hacer es reconocer derechos y que va a hacer a Cataluña y a España países mejores.
A la mateixa sessió de control, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusava el president espanyol de ser implacable, recaptant i insensible als problemes de la gent. I Pedro Sánchez li retreia l'acord amb Vox a Extremadura i, en referència als casos de corrupció que afecten els populars, denunciava que van cobrar en bé i que el que volen són treballadors en bé.
¿Es usted implacable? Implacable recaudando. Es insensible a los problemas de la gente. Hoy la mayoría de los españoles ya sabe que usted gobierna contra ellos.
Tantas lecciones que dan ustedes de constitucionalismo y lo primero que hacen es dar una patada a la Constitución, violando el principio de igualdad entre ciudadanos y ciudadanas. Ustedes se financian en B y quieren trabajadores en B.
Un Sánchez que finalment treia pit que Espanya hagi arribat als 22 milions d'afiliats a la Seguretat Social un any abans del que li reclamava el PP que ho aconseguís.
Paral·lelament als jutjats, la Fiscalia ha demanat aquest dimecres arxivar la causa contra la dona del president Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
El Ministeri Públic considera que no hi ha delicte en els fets investigats perquè la retribució és zero, tot plegat després que el jutge Juan Carlos Peinado hagi obert judici contra ella per delictes per malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i acusació indeguda. En un recurs contra aquesta decisió, el fiscal del cas reclama el seu arxivament i critica que el jutge hagi titllat d'irregular, corrupta i delictiva qualsevol activitat de la dona de Pedro Sánchez com si d'una trama o organització criminal es tractés.
I a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha criticat que l'Audiència Nacional faci anar personalment l'expresident Jordi Pujol dilluns a Madrid per declarar en el judici i per ser sotmès a un altre examen forense. Ho ha dit en l'acte del Dia Nacional de les Esquadres, Mont Carvajal.
En el discurs de la festivitat anual dels Mossos d'Esquadra, el president Salvador Illa ha recordat unes paraules del president Jordi Pujol l'any 94, a l'inici del desplegament de la policia catalana, i després ha explicat una trucada entre tots dos de fa uns dies en què Pujol volia anar al Vendrell per l'homenatge a Pau Casals, però que no s'hi veia en cor per la seva salut.
Estic fuix, em va dir. No em sento forces d'anir-hi. I prego que m'excusi vostè perquè em feia il·lusió ser-hi, crec que ha de ser-hi, etcètera, etcètera. Però sobretot em va insistir diverses vegades, excusi'm personalment, i dic a vostè, i vaig fer-ho així mateix. No podia anar al Vendrell. Ho dic perquè el Vendrell està bastant més a prop que Madrid. I davant el Seny. I en el Seny es troba sempre, sempre la base adequada per la justícia. Ho dic amb tot el respecte, però també vull ser clar aquesta qüestió.
Ell ha assegurat que els delictes han baixat un 6,3% al primer trimestre d'enguany i ha refermat el compromís d'arribar als 25.000 agents l'any 2030.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
En clau internacional, nous atacs a les últimes hores a l'estret d'Hormuz. L'Iran assegura que ha interceptat dos vaixells i els ha traslladat a la seva costa, tot plegat només hores després que el president dels Estats Units, Donald Trump, anunciés una pròrroga de la treva amb l'Iran.
L'objectiu és donar marge per tirar endavant les negociacions, tot i que es manté el bloqueig sobre l'estret d'Ormuz. El doctor en ciència política, Ernesto Pascual, ha destacat a la xarxa la importància d'aquest pas estratègic i del perill d'una crisi econòmica d'abast mundial.
El veritable termòmetre de tot això és l'estret d'Ormuz. I per què? Perquè s'ha complicat el tema energètic al món per aquesta guerra i, per tant, la seva interrupció ha desencadenat ja, segons l'Agència Internacional d'Energia, la crisi energètica més greu que mai s'ha vist. A partir d'aquí, o obrim o això serà un desastre.
Pascual ha remarcat que amb aquest nou escenari, Trump busca guanyar temps per continuar negociant.
A tot això, el port de Barcelona alerta que el tancament de l'estret d'Ormuz per la guerra a l'Orient Mitjà provoca una acumulació de contenidors a les seves instal·lacions. Per aquest motiu, busca amb la Generalitat incrementar la capacitat logística fora dels seus espais. Carina Bebe.
Segons el port de Barcelona, el lleuger augment del temps d'espera dels contenidors pel tancament de l'estret d'Ormuz també ha provocat un increment de costos logístics més enllà de la congestió de tràfic de mercaderies. Un port que, en paraules del seu president, José Alberto Carbonell, és obsolet pel que fa a la capacitat logística. Per aquest motiu, busca terrenys fora de les seves instal·lacions per poder-se ampliar de bracet amb la Generalitat.
Hem de tenir més capacitat d'emmagatzematge en el port perquè el temps de retirada d'aquests contenidors s'ha allargat. Estem treballant amb la Generalitat per trobar superfície logística fora del que és l'àmbit del port. El port està exhaurit.
Justament, reforçar la resiliència en la cadena de subministrament davant dels conflictes globals és un dels objectius del nou pla estratègic del port pels propers 5 anys, amb millores d'infraestructures i un ritme de licitacions previst d'uns 300 milions d'euros anuals.
Titular també d'aquest dimecres, el MNAC recorre el termini de 56 setmanes per retornar als murals de Sixena i reclama una comissió d'experts. Tot plegat el mateix dia que el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha assegurat que no comparteix la sentència que obliga el trasllat i el govern d'Aragó l'ha acusat d'obstaculitzar l'execució de la sentència. Mont Carvajal.
Els advocats del MNAC diuen que volen complir la sentència del retorn dels murals, però denuncien que el jutjat ha ignorat els informes tècnics i que no s'ha creat la comissió d'experts acordada que ha de decidir com es treuen les pintures. Al Congrés de Diputats, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha parlat de Sixena per primera vegada.
Jo no puc compartir una sentència que ignora el criteri d'aquells tècnics que han custodiat una obra durant molts anys i que ens han alertat del gravíssim risc que pot suposar aquest trasllat. Si en el marc del patronat del MNAC s'acorda fer algun tipus de recurs en la línia de protegir aquest bé patrimonial, això sempre comptarà amb el suport del Ministeri de Cultura, igual que han tingut el suport del Ministeri de Cultura tots els informes del MNAC i dels seus tècnics i també tots els informes que s'ha fet en el si del patronat, en el qual, per altra banda, nosaltres, com vostè sap, participem. Per tant, en aquestes qüestions, i vostè ha dit que no li agrada que estigui judicialitzat, a mi per descomptat tampoc.
Unes declaracions que pel govern aragonès posen de manifest que el govern espanyol vol obstaculitzar l'execució de la sentència.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Agricultura restringirà l'accés al medi natural a Castellbisbal en detectar-se un cas de pesta porcina africana en aquest municipi del Vallès Occidental, que fins ara formava part de la zona de baix risc. En una setmana s'han detectat 16 nous casos.
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat que el govern ha començat a sancionar les persones que incompleixen les restriccions d'accés al medi natural a la zona del risc. Fins ara s'han posat...
Hem començat a posar sancions, portem 9 sancions a ciutadans que no han complert les restriccions d'accés al medi natural, alguns perquè anant en bicicleta, altres anant corrent, per tant demanem, si us plau, col·laboració ciutadana, però recordar que està prohibit, es sancionarà aquell que no compleixi. Per tant, sabem que generem un perjudici, però necessitem poder treballar en condicions.
Ordeig també ha anunciat un contracte d'emergència de 7 milions d'euros per reforçar el dispositiu contra la pesta porcina africana, cosa que permetrà incorporar 170 nous efectius. 40 ja començaran a treballar la setmana vinent.
L'alcaldessa de Castellbisbal ja ha reaccionat a aquesta decisió de restringir l'accés al medi natural, que no l'ha agafada per sorpresa.
Una 30 d'entitats que representen la pràctica totalitat del sector de la ramaderia extensiva a Catalunya...
Bueno, la notícia quasi era d'esperar, perquè érem com una taqueta, municipis del voltant, que són del risc, municipis colindants, i el que hem fet és reunir el comitè d'emergència, coordinar-nos per, sobretot, informar a la població de les restriccions, no?, a pistes forestals i accessos, i intentar, doncs, coordinar-nos amb Protecció Civil i amb ADF i amb policia local per poder fer aquesta informació, no?, d'accés a les pistes forestals i camins.
No deixem el medi natural. La presència creixent del llop al Pirineu ha encès de nou el debat entre ramaders i administració i és motiu avui d'una jornada transfronterera.
El govern calcula que actualment hi ha 10 llops a Catalunya. Els atacs han anat a l'alça els darrers anys i han causat la mort de mig centenar d'animals, així com nombroses baixes per ferides, sobretot a l'Alt Empordà, Osona i al Pirineu.
Pirineus Televisió, Maria Formentí.
Una trentena d'entitats que representen la pràctica totalitat del sector de la ramaderia extensiva a Catalunya i també a la Catalunya Nord s'han citat aquest dimecres a Prullans per avaluar la recuperació del llop a l'Alt Pirineu i també a la Catalunya Central. El sector creu que el nombre d'exemplars d'aquest depredador anirà més i que, per tant, representa una amenaça real per a les seves explotacions. Per això demana definir un model de gestió eficient i més suport públic per fer-hi front. Ho explica Guillem Pastoret, portaveu de les entitats.
Veiem que tenim un risc important sobre totes aquestes nostres explotacions que, per desgràcia, no estem preparats perquè és una amenaça que ens ha arribat de nou. L'administració doncs, ha arrencat tard intentant posar mesures, però que ja veiem que no són eficients perquè allà on les han implantat no han funcionat i, per tant, necessitem un canvi de rumb important, ràpid i amb recursos suficients per fer front a aquesta amenaça.
La jornada ha comptat també amb experiències d'altres zones on fa anys conviuen amb la presència del llop. És el cas de Cantàbria, on el 2025 es van comptabilitzar a uns 3.000 atacs.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
A Lleida, els fets delictius han baixat més d'un 11% a la ciutat durant el primer trimestre del 2026. Així ho ha explicat l'alcalde, Fèlix Larrosa, que també s'ha referit a la nova ordenança que prohibeix el burca a la via pública, assegurant que compta amb l'aval dels lletrats municipals. Lleida TV, Marc Piqué.
Els fets delictius han baixat més d'un 11% a la ciutat de Lleida durant el primer trimestre del 2026. Així s'ha explicat en la reunió de comandaments de la Guàrdia Urbana, on l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacat els últims grans operatius fets, així com les actuacions referents als robatoris de vehicles amb força.
Es demostra que la cooperació entre els diferents cossos de seguretat funcionen. Això s'ha visualitzat a través d'operacions molt específiques, la darrera abans d'ahir, no?, que va ser una operació important.
Larrosa també s'ha referit a la nova ordenança de civisme que prohibirà dur el rostre completament tapat a la via pública, com és el cas del burca.
El que prime aquesta ordenança és que la ciutat de Lleida és un espai d'empoderament de la dona i, per tant, hem d'intentar protegir a totes les dones.
Larrosa ha recordat que es tracta d'una ordenança basada en els drets fonamentals.
I l'Ajuntament del Prat ha inaugurat els nous espais de l'Escola d'Oficis Delta del Llobregat, tot plegat amb l'objectiu de poder oferir formació homologada d'especialitat formatives vinculades a l'economia verda. Una feina que ja representa un 4,8% dels llocs de feina al Prat, segons fons municipals. Al Prat Ràdio, Lluís Rodríguez.
En concret, s'ha reformat la planta baixa per unificar els antics tallers de paleteria, electricitat i fontaneria en un únic espai més ampli i versàtil, amb capacitat per a 25 alumnes. També s'ha remodelat la primera planta unificant les aules teòriques per guanyar flexibilitat i poder oferir sessions en gran format i també en grups reduïts. Tot plegat amb l'objectiu de poder impartir formació homologada en economia verda, un treball que ja representa el 4,8% de llocs de feina al Prat, segons fons municipals. Escoltem Paco Ramon, secretari general de Treball de la Generalitat.
Té un efecte per les economies locals molt interessants i és que les instal·lacions i les reparacions i la gestió de l'economia verda és molt més local i, per tant, ens pot autònoms i menys dependents d'altres situacions energètiques com les que ens està passant ara amb la guerra dels Estats Units.
I és que es tracta d'un objectiu compartit amb l'Ajuntament, que considera aquest espai com una peça més d'un engranatge a favor de l'energia verda sostenible i de proximitat que s'està desplegant des de fa anys.
En successos, els Mossos investiguen un incident contra el Correllengua agermanat a Cardedeu, al Vallès Oriental.
Els fets van passar ahir a la tarda, quan un dels participants va rebre una perdigonada, segons explica l'organització en un comunicat. El causant va ser una persona externa i l'afectat està hospitalitzat, tot i que estable.
I els Mossos també demanen analitzar fotos de les femtes del nadó presumptament maltractat per determinar si podrien ser la causa de les lesions.
La policia ha trobat unes imatges al mòbil de la mare del nen on es veuen uns excrements força grans que podrien ser compatibles amb les ferides anals. Per això els Mossos sol·liciten analitzar-les per descartar o confirmar que tinguin alguna cosa a veure amb el cas, segons asseguren fonts de la investigació. Amb tot plegat, l'Audiència de Barcelona encara ha de decidir si manté els pares a la presó o els deixa en llibertat, tal com demanen les seves defenses. A finals de març es va acordar presó provisional comunicada i sense fiança per als dos progenitors. A l'home i a la dona de 42 i 43 anys respectivament se'ls acusa de suposats delictes de maltractament habitual, lesions molt greus i agressió sexual.
En territori, una cinquantena de treballadors del polígon sud de Tarragona i veïns de la Canonja s'han concentrat aquest migdia davant l'entrada de BASF per retre homenatge al company mort en el tràgic accident del passat 8 d'abril a la Nacional 340A. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
Segons han explicat els convocants, la iniciativa neix amb la voluntat de fer un petit homenatge i denunciar la perillositat de la via. Alerten que la velocitat dels vehicles procedents de Vilaseca pot superar els 100 km per hora i que el pas de vianants no elevat incrementa el risc per als treballadors. Rubén Rubió, membre del comitè d'empresa de Lyon del Basel, explica la problemàtica amb la que es troben diàriament els treballadors.
La velocitat que ve des de Vilaseca al cotxe pot alcançar ben bé els 100 km per hora o més. Llavors la millora, perquè aquí també passen molts treballadors, perquè té un pas de vianants que no està elevat i bueno, té molta perillositat a l'hora de passar, perquè algú que no vegi algun vianant se'l pot emportar.
Els participants reclamen mesures urgents com la instal·lació d'una rotonda, un pas elevat i millores de seguretat viària. També han anunciat que traslladaran aquestes demandes a les administracions competents per exercir pressió i evitar que es repeteixin accidents similars.
En cultura, la pregonera de Sant Jordi a Barcelona, l'escriptora escocesa Alice Smith, ha fet una crida a protegir les biblioteques i ha elogiat la festivitat del llibre i la rosa. Al pregó, que ha llegit aquesta tarda al Saló de Cent del Consistori barceloní, l'autora ha reivindicat els serveis bibliotecaris com espais de comunitat i llibertat. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
Tret de sortida a la diada de Sant Jordi amb el tradicional pregó de la lectura que enguany ha anat a càrrec de l'escriptora escocesa Alice Smith, una de les veus més reconegudes de la literatura contemporània. Autora d'obres com ser o alhora o la seva coneguda tetralogia estacional, ha centrat el seu discurs en la importància de la lectura i ha lloat la importància que li donem a casa nostra als llibres amb aquesta festivitat. Escoltem a l'escriptora britànica.
Per què importa llegir? Doncs no només pel plaer profund que ens donen, també per aprendre les habilitats de llegir un món o un mateix. Llegir-nos els uns als altres, llegir el personatge, llegir qualsevol situació. Llegir ens dona eines per analitzar les estructures de tot. I la lectura és una eina molt poderosa en un món on els poders establerts preferirien que no penséssim, que no analitzéssim, que no fossin conscients del passat ni de la seva relació amb el futur, ni de la manera com els relats actuen en nosaltres. Els relats són molt poderosos.
Amb aquest discurs, la ciutat ja ha sigut oficialment una de les seves celebracions més emblemàtiques.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
Bona tarda, en joc ara mateix el partit que pot coronar el Barça com a campió de la Lliga F amb l'al·licient de disputar-se contra l'etern rival de la ciutat. Al minut 22, les blaugranes guanyen l'Espanyol per 0-1 amb gol de Carles Julià. En un matx amb victòria blaugrana sumarien el seu 11è títol de Lliga, el 7è consecutiu. El primer equip masculí per la seva part rep el Celta, 2:15 al Camp Nou. Una nova cita on els blaugranes volen sumar els 3 punts per fer un pas més cap a un nou títol de Lliga. Ara tenen 6 punts més que el Real Madrid, que hi va guanyar. Hansi Flick, que finalment no podrà comptar amb Marc Bernal, elogiava la feina de l'equip i l'estil de joc.
Crec que quan vam arribar aquí ningú esperava que en aquest moment ja tinguéssim 4 títols. I crec que és fantàstic, com he dit, és una situació fantàstica per al club, perquè no es tracta només de títols, sinó també de com juguem a futbol, i crec que està bé, i també crec que els aficionats del club estan contents, els jugadors estan contents amb el que fem.
Encara en futbol, en un comunicat l'Europa, equip de Primera Federació, ha manifestat la seva voluntat ferma de tornar a jugar al Nou Sardenya la propera temporada. L'entitat barcelonina ha exposat que jugar a Can Dragol suposa un cost econòmic inassumible i estan disposats fins i tot a un canvi de gespa per complir amb les condicions que requereix la categoria. I el bàsquet Girona ha anunciat el fitxatge de l'internacional txec James Karnik fins de final de temporada com a reforç del joc interior. Fernando Senemeterio és el director esportiu de l'equip català.
James es un jugador que ha mostrado su deseo de venir con nosotros. Vela se ve como una buena oportunidad para él y es un jugador que nosotros creemos que nos va a ayudar mucho en facetas del rebote, tanto defensivo como ofensivo, ya que creemos que es su fortaleza. Es un pivot con mucha presencia en la zona, que no evita los contactos, duro, muy fuerte.
A la Lliga Femenina Endesa, l'Espart Girona afronta les darreres dues jornades de la competició regular. La primera d'elles contra el Jairis aquest vespre a les 8 i a Fontajau. Les gironines, a més, ho fan amb la certesa de ser com a mínim segones de cara al play-off que decidirà les campiones de la màxima categoria estatal. Sentim el tècnic Roberto Íñiguez.
El objetivo es preparar al equipo para los play-offs. Bueno, pues bajar a gente su producción de minutos porque lo necesitan, porque no están tocando la campana. Quizá alguna jugadora igual ni juega mañana, pero también queremos respetar la competición porque sabemos que hay en juego cosas.
I el Cadí la Seu, per la seva part, ha anunciat la renovació del tècnic Pepe Vázquez. L'entrenador gallec va arribar el mes de març i va aconseguir la permanència pel club de la Seu d'Urgell. Tot plegat l'endemà de la victòria del Barça a l'Eurolliga davant l'Estrella Roja per 80-72, que els permet entrar al play-in i disputar contra el Mònaco el proper partit.
Gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Gini. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Vols estudiar teatre? Vine a l'Institut del Teatre.
L'Escola Superior d'Art Dramàtic t'ofereix la formació de referència en interpretació, direcció i dramatúrgia i escenografia.
Si t'apassiona el teatre, entra a escena a l'Institut del Teatre.
Més informació al telèfon 932 273 900.
Diputació de Barcelona.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
Joves amb ofici.
Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals.
Des dels seus tallers ens expliquen què fan, per què i, sobretot, com encaren el futur dels seus oficis en un món que sovint els va a la contra.
Joves amb ofici. Escolta tots els capítols a la xarxa Més. Una producció de la Nova Ràdio de Reus. Amb el suport de la xarxa.
Propostes en xarxa.
Tenir cura dels nostres rius no és només una qüestió ambiental. També és apostar per la salut, el patrimoni, el territori o la qualitat de vida. Per això a la Conca d'Òdena hi ha una iniciativa ciutadana que vol sensibilitzar sobre la importància de preservar el riu Anoia. Fruit del compromís i d'una ferma confiança en accions, diumenge 26 d'abril, la Festa al Riu arriba a la quarta edició. Té lloc a Igualada, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui, i les activitats, més de 40, estan agrupades en 5 itineraris. Al de benestar hi trobareu propostes per cuidar-vos i millorar la salut. Dins la temàtica d'art podreu posar-vos ben creatius i ballar, pintar, cantar o construir. L'itinerari de divulgació és una bona oportunitat per conèixer la fauna, la flora i l'ecologia del riu Anoia. Al d'entreteniment us esperen activitats familiars per gaudir del riu. I el gastronòmic us ajudarà a agafar forces des de primera hora per esmorzar i també per dinar. Alguns exemples per acabar-vos de convèncer. Una via blava en bicicleta, una visita sobre els ocells de l'entorn, fer bosses en plàstic reciclat, un taller de petjades i rastres o, fins i tot, un altre d'iniciació al ball de folk. Diumenge 26 d'abril, Festa al Riu 4.0 a Igualada, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui. Més informació al web parlaconca.org i als Instagrams parlaconca i Anoia pel Clima.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Junts acusa Pedro Sánchez d'utilitzar Catalunya per fer propaganda a propòsit de la regularització extraordinària i ha reclamat la convocatòria d'eleccions. Jordi Fortià.
Ha estat en un tens cara a cara al Congrés en què Sánchez li ha respost a la portaveu Míriam Nogueras defensant la regularització.
Cap altre país de la Unió Europea està fent res que se li assembli. Imposen una regularització, però no la paga vostè, senyor Sánchez. Espanya convida, però ho paguen i ho pateixen, com sempre, els ciutadans de Catalunya.
¿Qué problema tienen en reconocer derechos a quien vive aquí, a quien está contribuyendo al crecimiento económico de nuestro país? ¿Qué problema tienen?
Me parece, señoría, que desde luego este gobierno lo que va a hacer es reconocer derechos y que va a hacer a Cataluña y a España países mejores.
El MNAC recorre el termini de 56 setmanes per tornar els murals de Sixena i reclamar una comissió d'experts.
Mentrestant, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, assegura que no comparteix la sentència que obliga al trasllat i el govern d'Aragó l'acusa d'obstaculitzar l'execució de la sentència.
Jo no puc compartir una sentència que ignora el criteri d'aquells tècnics que han custodiat una obra durant molts anys i que ens han alertat del gravíssim risc que pot suposar aquest trasllat. Si en el marc del patronat del MNAC s'acorda fer algun tipus de recurs en la línia de protegir aquest bé patrimonial, això sempre comptarà amb el suport del Ministeri de Cultura, igual que han tingut el suport del Ministeri de Cultura, tots els informes del MNAC i dels seus tècnics.
Agricultura restringirà l'accés al medi natural a Castellbisbal en detectar-se un cas de pesta porcina africana en aquest municipi del Vallès Occidental que fins ara formava part de la zona de baix risc.
En una setmana s'han detectat 16 nous casos. L'alcaldessa de Castellbisbal ja ha reaccionat a aquesta decisió de restringir l'accés al medi natural, que no l'ha agafada per sorpresa.
Bueno, la notícia quasi era d'esperar, perquè érem com una taqueta, municipis del voltant, que són del risc, municipis colindants, i el que hem fet és reunir el comitè d'emergència, coordinar-nos per sobretot informar a la població de les restriccions, no? Pistes forestals i accessos.
En cultura, la pregonera de Sant Jordi a Barcelona, l'escriptora escocesa Ali Smith, ha fet una crida a protegir les biblioteques i ha elogiat la festivitat del llibre i la rosa.
El pregó que ha llegit aquesta tarda al Saló de Cent del Consistori barceloní, l'autora ha reivindicat els serveis bibliotecaris com a espais de comunitat i llibertat.
I en esport, Janire Gallut, el Barça vol aixecar aquest vespre el títol de la Lliga F.
En joc ara mateix el partit que pot coronar les blaugranes amb l'al·licient de disputar-se contra l'etern rival de la ciutat. A la mitja hora de partit, el Barça guanya 1-2 l'Espanyol amb gols de Carla Julià i de Grey, amb Laia Ballester marcat de penal per les locals. En cas de victòria de les blaugranes, les de Pere Romeu sumarien el seu 11è títol de Lliga, el 7è consecutiu. I el primer equip masculí, en canvi, rep el Celta 9:15 al Camp Nou, una nova cita on els blaugranes volen sumar de 3 per apropar-se a un nou títol de Lliga. I pendents també del Miró Ganxets Costa Daurada, que de moment empata 1 davant el Linz d'Àustria a l'anada de les semifinals de la Europe Cup femenina de tenis taula.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Déu-n'hi-do, una altra vegada les que han estat caient i cauen a hores d'ara en algunes comarques del país. Sobretot és avui a la capçalera del Fluvià, a l'interior de la Selva i al nord d'Osona, on aquestes pedregades estan sent molt més evidents. Déu-n'hi-do, per exemple, entre la vall d'en Bas, la banda de Rupit, també el Cabrerès, o la vall de Llémena. Aquestes tempestes s'aniran desplaçant cap a la Costa Brava, però s'aniran desfent. Independentment, algun ruixat a la resta del Pirineu, més local, també a l'Ebre, i algunes gotellades que aniran arribant per les comarques de Lleida, també les metropolitanes, gotellades de fang. Ja aquesta nit aquestes tempestes i pluges aniran marxant, però quedaran núvols, núvols que el dia de Sant Jordi al matí seran presents a molts indrets del litoral i també de les comarques de Girona, amb alguna gota despistada. Durant la tarda, més sol a Tarragona, sud de Barcelona i Lleida, i en canvi la tarda de Sant Jordi ja amb nous ruixats que sobretot cauran primer al Pirineu, més lleidatà, i després s'aniran desplaçant fins al Berguedà, al Ripollès i al nord d'Osona. Demà baixa la temperatura. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara la TP-2002 està tallada a Aiguamúrcia en tots dos sentits per un accident. La GI-634 també està tallada a Jafra per un altre accident. Hi ha desviaments senyalitzats en aquest tram. A la C-33 hi ha retencions de Montcada i Reixac, al Nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. A la C-31 hi ha retencions a Sant Adrià de Besòs en sentit Barcelona per tasques de reparació de danys a la via. Hi ha dos carrils tallats en aquest tram en sentit sud. A la B-23 hi ha quatre esplugues fins a arribar a l'Avinguda Diagonal de Barcelona i de Molins de Rei fins a arribar al Papiol. A la Ronda Alt de Barcelona, la B20, hi ha retencions entre Horta i Esplugues en sentit Llobregat per un accident que talla un carril. A més, també hi ha retencions d'Esplugues a la Vall d'Hebron en sentit Besòs. I a la Ronda Litoral hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat, de Zona Franca a la Barceloneta en sentit Besòs i a Bon Pastor en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Foc creuat entre Junts i el PSOE al Congrés per la regularització extraordinària d'immigrants. La portaveu dels juntaires, Míriam Nogueras, acusa Pedro Sánchez d'utilitzar Catalunya per fer propaganda i ha reclamat la convocatòria d'eleccions.
Nogueras acusa Sánchez de menystenir les institucions i empobrir els ciutadans amb decisions com la regularització d'immigrants, que ha tornat a criticar. La portaveu de Junts al Congrés fins i tot ha reclamat a Sánchez que convoqui eleccions.
A la rèplica, el president ha defensat la mesura extraordinària aprovada pel seu govern, tot afirmant que farà de Catalunya i d'Espanya països millors. Jordi Casino.
Míriam Nogueras tornava a criticar la regularització, mentre que Pedro Sánchez li preguntava que quin problema tenen els de Junts amb reconèixer drets a aquells estrangers que ja viuen i treballen a l'Estat.
Cap altre país de la Unió Europea està fent res que se li assembli. Imposen una regularització, però no la paga vostè, senyor Sánchez. Espanya convida, però ho paguen i ho pateixen, com sempre, els ciutadans de Catalunya. Quin argument democràtic li queda, senyor Sánchez, per no convocar eleccions?
¿Qué problema tienen en reconocer derechos a quien vive aquí, a quien está contribuyendo al crecimiento económico de nuestro país? ¿Qué problema tienen?
Me parece, señoría, que desde luego este gobierno lo que va a hacer es reconocer derechos y que va a hacer a Cataluña y a España países mejores.
A la mateixa sessió de control, el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, acusava el president espanyol de ser implacable, recaptant i insensible als problemes de la gent. I Pedro Sánchez li retreia l'acord amb Vox a Extremadura i, en referència als casos de corrupció que afecten els populars, denunciava que van cobrar en bé i que el que volen són treballadors en bé.
¿Es usted implacable? Acable recaudando. Es insensible a los problemas de la gente. Hoy, la mayoría de los españoles ya sabe que usted gobierna contra ellos.
Tantas lecciones que dan ustedes de constitucionalismo y lo primero que hacen es dar una patada a la Constitución, violando el principio de igualdad entre ciudadanos y ciudadanas. Ustedes se financian en B y quieren trabajadores en B.
Un Sánchez que finalment treia pit que Espanya hagi arribat als 22 milions d'afiliats a la Seguretat Social un any abans del que li reclamava al PP que ho aconseguís.
Paral·lelament als jutjats, la Fiscalia ha demanat aquest dimecres arxivar la causa contra la dona del president Sánchez, Begoña Gómez.
El Ministeri Públic considera que no hi ha delicte en els fets investigats perquè la retribució és zero, tot plegat després que el jutge Juan Carlos Peinado hagi obert judici contra ella per delictes de malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i acusació indeguda. En un recurs contra aquesta decisió, el fiscal del cas reclama el seu arxivament i critica que el jutge hagi titllat d'irregular, corrupta i delictiva qualsevol activitat de la dona de Pedro Sánchez, com si d'una trama o organització criminal es tractés.
I a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha criticat que l'Audiència Nacional faci anar personalment l'expresident Jordi Pujol dilluns a Madrid per en el judici i per ser sotmès a un altre examen forense. Ho ha dit en l'acte del Dia Nacional de les Esquadres, Mont Carvajal.
En el discurs de cloenda de la festivitat anual dels Mossos d'Esquadra, el president Salvador Illa ha recordat unes paraules del president Jordi Pujol l'any 94, a l'inici del desplegament de la policia catalana, i després ha explicat una trucada entre tots dos de fa uns dies en què Pujol volia anar al Vendrell per l'homenatge a Pau Casals, però que no s'hi veien cor per la seva salut.
Estic fluix, em va dir. No em sento forces d'on hi i prego que m'excusi vostè perquè em feia il·lusió ser-hi, crec que ha de ser-hi, etcètera, etcètera. Però sobretot em va insistir diverses vegades, excusi'm personalment, i dic a vostè, i vaig fer-ho així mateix. No podia anar al Vendrell, ho dic perquè el Vendrell està bastant més a prop que Madrid, i davant un seny, i en el seny es troba sempre, sempre la base adequada per la justícia. Ho dic amb tot el respecte, però també vull ser clar aquesta qüestió.
Ell ha assegurat que els delictes han baixat un 6,3% al primer trimestre d'enguany i ha refermat el compromís d'arribar als 25.000 agents l'any 2030.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau internacional, nous atacs les últimes hores a l'estret d'Hormuz. L'Iran assegura que ha interceptat dos vaixells i els ha traslladat a la seva costa, tot plegat només hores després que el president dels Estats Units, Donald Trump, anunciés una pròrroga de la treva amb l'Iran.
L'objectiu és donar marge per tirar endavant les negociacions, tot i que es manté el bloqueig sobre l'estret d'Hormuz. El doctor en ciència política, Ernesto Pascual, ha destacat a la xarxa la importància d'aquest pas estratègic i del perill d'una crisi econòmica d'abast mundial.
El veritable termòmetre de tot això és l'estret d'Hormuz. I per què? Perquè s'ha complicat el tema energètic al món per aquesta guerra i, per tant, la seva interrupció ha desencadenat ja, segons l'Agència Internacional d'Energia, la crisi energètica més greu que mai s'ha vist. A partir d'aquí, o obrim o això serà un desastre.
Pascual ha remarcat que amb aquest nou escenari, Trump busca guanyar temps per continuar negociant.
I a tot això, el Port de Barcelona alerta que el tancament de l'estret d'Hormuz per la guerra provoca una acumulació de contenidors a les seves instal·lacions. Per aquest motiu busca amb la Generalitat incrementar la capacitat logística fora dels seus espais. Carina Bebé.
Segons el Port de Barcelona, el lleuger augment del temps d'espera dels contenidors pel tancament de l'estret d'Hormuz també ha provocat un increment de costos logístics més enllà de la congestió de tràfic de mercaderies. Un port que, en paraules del seu president, José Alberto Carbonell, és obsolet pel que fa a la capacitat logística. Per aquest motiu, busca terrenys fora de les seves instal·lacions per poder-se ampliar de bracet amb la Generalitat.
Hem de tenir més capacitat d'emmagatzematge en el port perquè el temps de retirada d'aquests contenidors s'ha allargat. Estem treballant amb la Generalitat per trobar superfície logística fora del que és l'àmbit del port. El port està exhaurit.
Justament, reforçar la resiliència en la cadena de subministrament davant dels conflictes globals és un dels objectius del nou pla estratègic del port pels propers 5 anys, amb millores d'infraestructures i un ritme de licitacions previst d'uns 300 milions d'euros anuals.
Titular també d'aquest dimecres, el MNAC recorre el termini de 56 setmanes per tornar els murals de Sixena i reclamar una comissió d'experts. Tot plegat el mateix dia que el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha assegurat que no comparteix la sentència que obliga al trasllat i el govern d'Aragó l'ha acusat d'obstaculitzar l'execució de la sentència. Mont Carvajal.
Els advocats del MNAC diuen que volen complir la sentència del retorn dels murals, però denuncien que el jutjat ha ignorat els informes tècnics i que no s'ha creat la comissió d'experts acordada que ha de decidir com es treuen les pintures. Al Congrés de Diputats, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha parlat de Sixena per primera vegada.
Jo no puc compartir una sentència que ignora el criteri d'aquells tècnics que han custodiat una obra durant molts anys i que ens han alertat del gravíssim risc que pot suposar aquest trasllat. Si en el marc del patronat del MNAC s'acorda fer algun tipus de recurs en la línia de protegir aquest bé patrimonial, això sempre comptarà amb el suport del Ministeri de Cultura, igual que han tingut el suport del Ministeri de Cultura tots els informes del MNAC i dels seus tècnics i també tots els informes que s'ha fet en el si del patronat, en el qual, per altra banda, nosaltres, com vostè sap, participem. Per tant, en aquestes qüestions, i vostè ha dit que no li agrada que estigui judicialitzat, a mi per descomptat tampoc.
Unes declaracions que pel govern aragonès posen de manifest que el govern espanyol vol obstaculitzar l'execució de la sentència.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Agricultura restringirà l'accés al medi natural a Castellbisbal en detectar-se un cas de pesta porcina africana en aquest municipi del Vallès Occidental que fins ara formava part de la zona de baix risc. En una setmana s'han detectat 16 nous casos.
L'alcaldessa de Castellbisbal ja ha reaccionat a aquesta decisió de restringir l'accés al medi natural, que no l'ha agafada per sorpresa.
Sant Andreu, Manel Gómez.
Castellbisbal ha entrat en zona de màxim risc per peste porcina africana. La declaració s'ha produït aquest mateix matí, després de confirmar-se l'evolució del focus a l'entorn. L'Ajuntament ha activat de manera urgent el comitè de crisi per coordinar els recursos necessaris i aplicar la normativa restrictiva que afecta al medi natural en una població ja considerada del risc. L'alcaldessa de Castellbisbal, Dolors Conde, assegurava que tard o d'hora la població acabaria veient-se afectada per aquesta situació, donada la situació geogràfica amb la que està.
Era d'esperar, perquè érem com una taqueta en els municipis del voltant, que són al risc, municipis colindants, i el que hem fet és reunir el comitè d'emergència, coordinar-nos per sobretot informar a la població de les restriccions, no? Pistes forestals i accessos, i intentar doncs coordinar-nos amb Protecció Civil i amb ADF i amb policia local.
Ara, com la mateixa alcaldessa ens explicava, queda començar a informar la població de les restriccions, que entén que aquesta ciutadania ja està conscienciada també per la feina feta d'informació que es portava fent des de feia setmanes.
El govern desencalla l'antiga residència i cas de Reus i l'enderrocarà el 2027 per construir-ne una de nova. La consellera de Drets Socials assegura que agilitzaran al màxim tots els tràmits deslligant-los dels pressupostos. La nova ràdio, Aleix Pérez.
El govern de la Generalitat de Catalunya ha posat terminis per desencallar l'antiga residència i cas de Reus. Aprofitant la visita de la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, aquesta ha detallat que enguany es licitaran els contractes per enderrocar la residència tancada des del juliol del 2024 per problemes estructurals. Pel que fa als aspectes contractuals, el solar continuarà sent propietat de la Tresoreria General de la Seguretat Social, mentre que la Generalitat tindrà els drets del nou edifici. La mateixa consellera Mònica Martínez comenta per què s'ha decidit enderrocar la residència.
La reforma de l'edifici no era ideal perquè era una rehabilitació extremadament cara, amb unes instal·lacions que, com deia l'alcaldessa, eren d'una construcció d'una residència, diguéssim, que es feien de fa uns anys. Per això, per un tema pressupostari i també de model de residències pel qual volem apostar, doncs vam decidir optar per aquesta decisió d'enderrocar i tornar a construir una nova residència.
Aquesta notícia ha estat celebrada per l'alcaldessa de la ciutat, Sandra Guaita, que exigit una residència que s'adapti a les necessitats i a l'estil de vida de la ciutadania.
I a Lleida els fets delictius han baixat més d'un 11% a la ciutat durant el primer trimestre de 2026. Així ho ha explicat l'alcalde Fèlix Larrosa, que també s'ha referit a la nova ordenança que prohibeix el burca a la via pública, assegurant que compta amb l'aval dels lletrats municipals. Lleida Televisió, Marc Piqué.
Els fets delictius han baixat més d'un 11% a la ciutat de Lleida durant el primer trimestre del 2026. Així s'ha explicat en la reunió de comandaments de la Guàrdia Urbana, on l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacat els últims grans operatius fets, així com les actuacions referents als robatoris de vehicles amb força.
Es demostra que la cooperació entre els diferents cossos de seguretat funcionen. Això s'ha visualitzat a través d'operacions molt específiques, la darrera abans d'ahir, no?, que va ser una operació important.
Larrosa també s'ha referit a la nova ordenança de civisme que prohibirà dur el rostre completament tapat a la via pública, com és el cas del burca.
El que prime aquesta ordenança és que la ciutat de Lleida és un espai d'empoderament de la dona i, per tant, hem d'intentar protegir a totes les dones.
Larrosa ha recordat que es tracta d'una ordenança basada en els drets fonamentals.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En successos, els Mossos investiguen un incident contra el correllengua agermanat a Cardedeu, al Vallès Oriental.
Els fets van passar ahir a la tarda, quan un dels participants va rebre una perdigonada, segons explica l'organització en un comunicat. El causant va ser una persona externa i l'afectat està hospitalitzat, tot i que estable.
I els Mossos també demanen analitzar fotos de les femtes del nadó presumptament maltractat per determinar si podrien ser la causa de les lesions.
La policia ha trobat unes imatges al mòbil de la mare del nen on es veuen uns excrements força grans que podrien ser compatibles amb les ferides anals. Per això els Mossos sol·liciten analitzar-les per descartar o confirmar que tinguin alguna cosa a veure amb el cas, segons asseguren fonts de la investigació. Amb tot plegat, l'Audiència de Barcelona encara ha de decidir si manté els pares a la presó o els deixa en llibertat, tal com demanen les seves defenses. A finals de març es va acordar presó provisional comunicada i sense fiança per als dos progenitors. A l'home i la dona de 42 i 43 anys respectivament se'ls acusa de suposats delictes de maltractament habitual, lesions molt greus i agressió sexual.
En territori, comencen els treballs per reobrir el carril tallat a la carretera nacional 206 a Sant Joan de les Abadesses. La veu de Sant Joan, Isaac Muntades.
Aquesta setmana han començat els treballs a la carretera nacional 260 a Ribamala, entre Ripoll i Sant Joan de les Abadesses, per tal de reobrir el carril tallat arran de l'esllavissada de terra i roques que es va produir a principis de març i que va deixar un balanç d'un ferit greu. L'alcalde Ramon Roquer, de més, explica les particularitats de l'obra que fan que s'hagi endarrerit.
Bàsicament perquè el Ministeri té moltes dificultats en trobar professionals que treballin en alçades, perquè en aquests moments estan tots compromesos, treballadors, empreses, a totes les obres de reparació de DIF i Renfe a la xarxa ferroviària del país. En aquests moments ja es van alliberant alguns treballadors en una obra que s'ha de dir que és molt complexa, que tots són treballs en alçada, que s'han de fer pilotatges, en parlen de fins a 800 pilotatges.
El Ministeri té previst fer una inversió de prop de 2 milions d'euros i els treballs s'allargaran alguns mesos. Roquer també ha mantingut diverses converses i reunions amb el Ministeri per aprofundir i accelerar la redacció de les alternatives del canvi de traçat previst, que són complexes i es continuen estudiant.
I la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha visitat aquest dimecres la nova rotonda de Gramunt, que la Generalitat ha executat per millorar l'encreuament entre la C14. Ràdio Sió, Txell Bernaus.
A Agramunt, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat la nova rotonda per millorar l'encreuament entre la C14 i la LV-3025, un lloc on de mitjana hi transiten més de 6.600 vehicles. Paneque ha destacat la importància d'actuacions com aquesta.
Amb una petita actuació en termes econòmics, millores molt la vida de les persones i millores la vida del municipi.
L'obra ha suposat una inversió de 636.000 euros costejada en un 80% per la Generalitat, mentre que el 20% restant ha anat a compte de l'empresa Torrons Vicent.
En cultura, la pregonera de Sant Jordi a Barcelona, l'escriptora escocesa Alice Smith, ha fet una crida a protegir les biblioteques i ha elogiat la festivitat del llibre i la rosa. Al pregó que ha llegit aquesta tarda al Saló de Cent del Consistori barceloní, l'autora ha reivindicat els serveis bibliotecaris com espais de comunitat i llibertat. A Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
Tret de sortida a la diada de Sant Jordi amb el tradicional pregó de la lectura que enguany ha anat a càrrec de l'escriptora escocesa Ali Smith, una de les veus més reconegudes de la literatura contemporània. Autora d'obres com Com ser-ho alhora o la seva coneguda tetralogia estacional, ha centrat el seu discurs en la importància de la lectura i ha lloat la importància que li donem a casa nostra als llibres amb aquesta festivitat. Escoltem a l'escriptora britànica.
Per què importa llegir? Doncs no només pel plaer profund que ens donen, també per aprendre les habilitats de llegir un món o un mateix. Llegir-nos els uns als altres, llegir el personatge, llegir qualsevol situació. Llegir ens dona eines per analitzar les estructures de tot. I la lectura és una eina molt poderosa en un món on els poders establerts preferirien que no penséssim, que no analitzéssim, que no fossin conscients del passat ni de la seva relació amb el futur, ni de la manera com els relats actuen en nosaltres. Els relats són molt poderosos.
Amb aquest discurs, la ciutat llançarà oficialment una de les seves celebracions més emblemàtiques.
I el Centre d'Art La Capella de Barcelona presenta escultures fetes amb mantega i dibuixos que s'expandeixen sobre el seu entorn en dues noves exposicions d'art contemporani. La mostra es podrà visitar fins al 5 de juliol. David Navarro.
Perquè m'agrada viure aquí, es planteja quina influència té el material en la representació. Miquel Adán Tolosa presenta escultures de flors endèmiques de Catalunya fetes amb pedra, amb porc expand i amb mantega. L'autor vol fer veure les llums i les ombres de treballar amb la matèria orgànica.
I per mi la mantega té aquest punt incòmode, no? Aquest punt de... Tot i que és molt estètic, no? Aquest color groc, pues, s'anirà podrint, anirà sortint fongs.
A la nau central de la capella, Jeanette Spellman presenta Turba. Els seus dibuixos de línies simples, majoritàriament de cossos femenins, s'expandeixen cap a les estructures que l'envolten, com passa, segons l'artista, a la natura.
No hay separación entre los medios, ¿no? No tenemos árboles aquí y pájaros ahí.
Totes dues exposicions són fruit de la convocatòria pública Barcelona Producció i es podran veure fins al 5 de juliol.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
Bona tarda. En joc ara mateix el partit que pot coronar el Barça com a campió de la Lliga F amb l'al·licient de disputar-se contra l'etern rival de la ciutat. Al descans, les blaugranes guanyen l'Espanyol per 1-2 amb gols de Carles Julià i Grey, amb Laia Ballester ha retallat distàncies de penal per les locals. En cas de victòria de les blaugranes, les de Pere Romeu sumarien el seu 11è títol de Lliga T consecutiu. I el primer equip masculí, en canvi, rep el Celta 9:15 al Camp Nou, una nova cita on els blaugranes volen sumar els 3 punts per apropar-se a un nou títol de Lliga. Ara tenen 6 punts més que el Real Madrid, que va guanyar ahir 2-1 l'Alavés. I a la primera catalana, el partit entre el Sant Cugat, segon classificat, i el Martorell, líder del grup 3 d'aquesta divisió de futbol, es reprèn aquest vespre un 8:45. El partit es va suspendre per la pluja amb empat a 0 al marcador al minut 32. En cas de victòria dels martorellencs, s'endurien matemàticament el títol i l'ascens directe a la Lliga Elite. I a la primera femenina Endesa, l'Espar Girona afronta les darreres dues jornades de la competició regular, la primera d'elles contra el Jairis, aquest vespre a les 8 a Fontajau. Pau Villafanya, Girona FM.
El conjunt gironí torna avui a la competició de la Lliga Femenina Endesa després de la seva històrica participació a l'Eurolliga. L'equip afronta el partit amb la segona posició ja assegurada i sense res en joc a nivell classificatori, en un context marcat pel desgast físic i emocional acumulat després de disputar 3 partits exigents en 6 dies. Roberto Íñiguez va explicar ahir que utilitzarà aquest tram final de fase regular per gestionar esforços amb l'objectiu principal de preparar en les millors condicions possibles el play-off pel títol.
Bajar a gente su producción de minutos porque lo necesita, porque no están tocando la campana. Quizá alguna jugadora igual ni juega mañana, pero también queremos respetar la competición porque sabemos que hay en juego cosas.
Amb el rival de quarts de final encara per definir, el duel d'avui servirà per ajustar peces i consolidar sensacions abans de l'inici de les eliminatòries.
I en handbol, el Freikin Balonmano Granollers juga a la pista de l'OSC a les 8 del vespre en la tercera eliminatòria de la Copa del Rei, amb un bitllet en joc per la final a 8 de la competició. Antonio Ramos, l'entrenador del conjunt granollerí.
És un partit que ens donarà el passe a una gran competició, com és la Copa del Rei, aquesta fase final, i sabem que és un equip que, tot i que no ho està passant bé a la Lliga, és un equip que pot posar les coses molt, molt complicades. És un equip que té moltíssims recursos, tant a nivell defensiu com ofensiu, i que sabem que un partit, i a casa seva, doncs pot ser molt, molt difícil.
El Barça Atlètic, per la seva part, pot fer història en classificar-se a la fase final d'aquesta competició sent un equip filial. Els blaugranes, després d'eliminar dos rivals de Sobal, reben a les 8 del vespre al Valladolid. Pendents també del Miró Ganxets Costa Daurada, que segueix empatant a una en aquests moments davant el Linz d'Àustria, l'anada de les semifinals de la Europe Cup femenina de tenis taula. I l'Atlètic Barceloneta rep el Brescia a 8:45 del vespre en un partit on els 3 punts seran vitals de cara a assegurar-se la classificació per a la Final Four de la Champions de Waterpolo. Fins aquí l'actualitat esportiva.
Moltíssimes gràcies, Janire. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Tinc els ulls desperts que em permeten veure. Tinc ganes de ser, tinc ganes de perdre. Amb un germà que hi és, un sostre que és casa. I per si arriba el fred, tinc amics que m'abracen. Sota aquest cel clar hi ha una carretera, un cotxe llogat, veus a la guantera. No puc fer tan gran tot el que m'espera. Puc canviar de marxa, però jo sóc la primera. Ens enamorem de nosaltres, enamorant-nos dels altres. De tant buscar i poc trobar-me, perdo el nord del que em fa falta. Però tinc tan clar que m'equivocaré, que faig igual. No puc permetre'm només un potser, 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 que et pot.
sigut, ja ho he fet. Vaig fent gran el camí estret. Ens enamorem de nosaltres, enamorant-nos dels altres. De tant buscar i poc trobar-me, perdo el nord del que em fa falta. Però tinc tan clar que m'equivoc. Faig igual, no puc permetre'm només un potser, 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 que et vol.
La xarxa de comunicació local. Notícies en